Bon dia. L'alcalde de Sant Ferriol, Albert Fàbrega, considera que no té massa sentit projectar la planta de biogàs als terrenys actuals.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Aquella zona hi ha moltes cases doncs, que estan enfocades cap a aquesta planta. A més, és un espai molt tranquil, verge, protegit, de protecció especial, que tampoc té massa sentit que es faci allà aquesta planta. Jo la veig més, igualment ja que s'ha de fer amb un sòl no urbanitzable, doncs fer-la potser en una zona amb bons accessos, més pròxima a la carretera, amb uns terrenys potser de no tant de valor.
Són declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot, on Fàbrega remarca que és una zona verge i que suposarà una infraestructura de grans dimensions. Per la seva banda, també hem parlat amb l'alcalde de Serinyà, Sergi Planagumà, que diu que encara queden informes pendents per analitzar i que el projecte es troba en una fase molt inicial. Demana objectivitat per parlar d'aquest tipus de projectes. La planta de biogàs es projecta en uns terrenys just entre el límit de la Garrotxa i el Pla de l'Estany. De seguida en coneixem tots els detalls i els diferents punts de vista, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dilluns 14 d'octubre de 2024.
El dia en 4 minuts.
Menys burocràcia, nous vincles de governància i participació. És el que proposen alguns alcaldes i alcaldesses de la Garrotxa per millorar el dia a dia en els pobles rurals. Aquestes i altres qüestions s'han tractat durant 3 dies a Mieres, a la Plec i el Tir. Per la seva banda, responsables de la Generalitat mostren el seu compromís per garantir els drets de les persones que viuen als pobles rurals, així com fomentar una participació real. És el que han comentat també durant la celebració d'aquest aplec i el tir a Mieres el divendres passat. La mitjana d'edat del sector agrari a la Garrotxa és alta i això pot provocar que molts pagesos finalitzin la seva activitat d'aquí a uns anys, tot i que cada vegada hi ha menys relleu generacional, està entrant un nou perfil de pagesia que busca zones on poder treballar. Cap de setmana negra a les carreteres catalanes amb la mort d'un home d'Olot en un accident de trànsit a Palol de Revardit. El vehicle en què viatjava la víctima i un acompanyant s'ha incendiat aquest diumenge a la tarda. La víctima és un home d'Olot de 67 anys. També un motorista ha mort en precipitar-se per un barranc de difícil accés en una sortida a la Nacional 260 en el seu pas per Toses. Amb aquesta víctima ja són 5-4 les persones que han mort en accident de trànsit a les carreteres catalanes aquest any. A Ridaura, l'Ajuntament ha facilitat 195 entrades reduïdes a veïns del poble perquè es poguessin banyar a la piscina de les preses. Ja fa 2 anys que els ajuntaments de Ridaura i les preses tenen un conveni que facilita el bany a veïns i veïnes de Ridaura. En esports, cap de setmana molt positiu a casa nostra. Primer amb la victòria de la Unió Esportiva Olot gràcies al gol a última hora d'Albert Torres al camp del Cornellà. Els olotins van aconseguir una victòria èpica a Cornellà després de remuntar l'1-0 dels locals. Ara ja estan més a prop de les posicions de play-off que no pas del descens. I en tenis taula, primera victòria del Club Tenis Taula Olot, que va colpejar l'escala amb força als olotins, han sumat la primera victòria de la temporada per un contundent 4-0. Uchmudenko i Provost han recuperat el seu millor nivell i De Las Heras no ha fallat en la seva estrena amb l'equip.
Ciutadans i ciutadanes, vivim un moment històric pel centre comercial Gran Jonquera. Creixem amb més botigues i més espais. Creixem tant que ara podem dir que som un país. El país del shopping. Amb marques com Zara, Adidas, Bershka, Stradivarius, Mango, Lefties i moltes més. Vine al nou Gran Jonquera, el país del shopping.
Moment d'obrir el foco, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Pedro Sánchez anuncia 200 milions d'euros en bons de lloguer per a joves i un reglament contra el frau al lloguer turístic i de temporada. El president del govern espanyol insisteix que la llei d'habitatge és una bona llei que, on s'implica, funciona. Per la seva banda, el Partit Popular presenta a l'Audiència Nacional una querella contra el PSOE per finançament irregular. Semper demana convertir la sessió de control de dimecres en un ple monogràfic sobre corrupció. L'aeroport del Prat tanca el setembre amb més de 5 milions de viatgers, un 10,3% més que l'any passat. La dada d'usuaris es queda per sota de la del mateix mes del 2019, amb 45.080 passatgers menys. L'acusat de matar dos avis a Barcelona l'any 2019 nega els fets rotundament i diu que eren bellíssimes persones. Admet que ara la parella va donar-li un grapat de joies d'or i va demanar-li que la vengués. A la pàgina internacional, la Unió Europea alerta Israel que els atacs contra els cascos blaus són una greu violació del dret internacional. Borrell retreu a Netanyahu que exigeixi al secretari general de Nacions Unides la retirada de l'Espínol. I Globo pregunta per la identitat sexual als aspirants que hi volen treballar. Tot i que la resposta dels aspirants és opcional, advocats laboralistes consideren que aquesta pràctica és il·legal perquè no té res a veure amb les funcions del lloc de feina.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquesta setmana, a meitat de mes d'octubre, ens visitaran dues pertorbacions. Una demà de nit, tarda nit, i matinada matí de dimecres. I la segona seria cap a dijous tarda nit, matinada matí de divendres. Aleshores, doncs, vindran pluges, algunes tempestes, i també han de baixar les temperatures. Una baixada de temperatures que s'anirà concretant a mesura que avanci la setmana, sobretot a partir de dijous i divendres. Torna l'ambient de tardor, però avui encara la temperatura serà prou alta, semblant a la d'ahir, màximes de 23 a 27 graus. Tot això amb un dia variable, mig ennuvolat, matí de boires, de núvols baixos, tant a la costa com a l'interior, i a la tarda una mica més de clarianes. No prevén precipitació, tot i que al migdia es pot escapar alguna gota cap a la Cerdanya i al Ripollès. Ben poca cosa. I demà ja diem que canvia el temps, arriba aquesta pertorbació, baixa una mica la temperatura i per tant ja costarà passar dels 23-24 graus de màxima. Tot això amb pluges i alguna tronada demà a la tarda nit i sobretot ja doncs, la matinada de dimecres. Dimecres a la tarda els núvols aniran marxant i esperar l'altra pertorbació, que ja diem que arribaria més o menys la tarda i vespre de dijous.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 14 d'octubre de 2024 a l'antena, com sempre, de Ràdio Olot. Una setmana que comencem parlant de l'alcalde de Sant Ferriol, Albert Fàbrega, que considera que no té massa sentit projectar la planta de biogàs als terrenys actuals. Remarca que és una zona verge i que suposarà una infraestructura de grans dimensions. Per la seva banda, qui també ha parlat per Ràdio Olot i Olot Televisió és l'alcalde de Serinyà, Sergi Planagumà, que diu que encara queden informes pendents per analitzar i que el projecte es troba a la fase inicial. Demana objectivitat per parlar d'aquest tipus de projectes. La planta de biogàs es projecta en uns terrenys just entre el límit de la Garrotxa i el Pla de l'Estany.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
La planta de biogàs que es projecta entre la Garrotxa i el Pla de l'Estany encara està en una fase inicial i des d'un dels municipis que podrien ser afectats, com és Sant Ferriol, creuen que la ubicació no és la adient. L'alcalde de Sant Ferriol ha explicat als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió que aquesta planta potser estaria millor en una altra zona i no en la que s'ha projectat. Remarca que és una zona verge, al límit entre comarques i que afectaria veïns de Sant Ferriol. Albert Fàbrega diu que no té gaire sentit projectar aquesta planta en els terrenys actuals.
Aquella zona hi ha moltes cases doncs, que estan enfocades cap a aquesta planta. A més, és un espai molt tranquil, verge, protegit, de protecció especial, que tampoc té massa sentit que es faci allà aquesta planta. Jo la veig més, igualment ja que s'ha de fer amb un sòl no urbanitzable, doncs fer-la potser en una zona amb bons accessos, més pròxima a la carretera, amb uns terrenys potser de no tant de valor.
Per la seva banda, l'alcalde de Serinyà, Sergi Planagumà, també ha parlat sobre el tema a Ràdio Olot i Olot Televisió. Explica que el projecte de la planta de biogàs es troba en una fase molt inicial i que falten informes per analitzar. Quin procés i quins terminis s'han seguit des de la primera notícia d'aquest projecte? Planagumà respon això.
L'Ajuntament de Serinyà el que va fer va ser reclamar que es tramités per un camí més transparent i que això comporta que sigui més llarg i que fos el ple qui ho acabés de decidir. També aquí voldria afegir aquest tipus de projectes des de la conselleria. Si Aquí hi ha un altre recorregut, que és que es pugui tramitar directament, que els promotors, si no se'n surten via ajuntament, puguin tramitar-ho des d'un altre recorregut, que és directament des de Generalitat.
Preguntat per si hi ha hagut converses entre ajuntaments, l'alcalde de Serinyà diu que tenen un canal de comunicació amb l'Ajuntament de Sant Ferriol i que van parlar del projecte amb Albert Fàbrega durant l'estiu. Detalla que cada municipi té els seus projectes.
Ells tenen els seus projectes, com el projecte d'implementació d'una gran indústria càrnica davant del seu ajuntament. Doncs nosaltres tenim aquests projectes, ells tracten els seus projectes, nosaltres tractem els nostres.
A aquesta afirmació ja ha respost l'alcalde de Sant Ferriol. Albert Fàbrega diu que la planta de biogàs i la indústria càrnia del seu municipi no tenen res a veure.
No té res a veure una cosa amb l'altra, vull dir, indústria càrnica volem fer, bueno, ens ho vam trobar, no? hi ha un polígon industrial amb uns propietaris que són d'una indústria càrnica, doncs, que la volien muntar allà, que està entre Sant Ferriol i Besalú, i bueno, això, no, penso que no té a veure una cosa amb l'altra, amb res, eh? En aquest cas, doncs, bueno, això ja estava fet, en el seu moment es va decidir, no van presentar al·legacions, però és un tema que no, bueno, molt diferent. No, està m'estranya que ho compari amb això perquè no té res a veure.
La planta de biogàs actualment projectada entre la Garrotxa i el Pla de l'Estany no acaba de convèncer l'Ajuntament de Sant Ferriol, que segons el mateix Fàbrega ja ha presentat al·legacions. Explica que queden informes per tancar-se i que la planta generaria molèsties pels veïns més propers a la zona.
A Taife ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. Taife, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes, menys burocràcia, nous vincles de governança i participació. És el que proposen alguns alcaldes i alcaldesses de la Garrotxa per millorar el dia a dia en els pobles rurals. Aquestes i altres qüestions s'han tractat durant 3 dies a Mieres, al Plec i al Tir. Tot de debat, xerrades i tallers coordinats per Resilience Earth han servit per posar a representants polítics de pobles petits i els mateixos veïns a estudiar nous models per viure millor als territoris rurals. Ens en dona més detalls el nostre company Gerard Puigdemont.
Durant 3 dies, la PEC i el TIR ha proposat parlar d'aquells temes que ocupen i preocupen els municipis petits d'àmbit rural. Mieres ha estat el poble anfitrió, però la proposta s'ha impulsat a la Vall del Ser, d'on també en formen part Santa Pau, Sant Ferriol i Sant Miquel de Campmajor. La trobada ha servit per parlar de les dificultats que tenen en el dia a dia els alcaldes d'aquests municipis. D'una banda, ser escoltats per a les grans administracions i, per l'altra, per resoldre temes del dia a dia, com la falta de personal i l'excés de burocràcia o el problema de l'habitatge. En parla Núria Martín, alcaldessa de Mieres.
Una bona ocasió per ensenyar que aquí es fan coses, que estan passant coses i estan passant coses més enllà de dels límits que se'ns han imposat, no? I de les limitacions que també se'ns imposen com a pobles tan petits i tan limitats moltes vegades a nivell de recursos humans, sobretot. La gent no vol accedir a la política i és comprensible, perquè realment l'administració és un laberint i a vegades quan t'hi topes et sents impotent, perquè et frustra, no? Dius, ostres, jo venia amb moltes idees, venia amb moltes ganes i de cop i volta et trobes que l'administració té una manera de fer i una estructura tan forta, tan densa i tan impenetrable que les teves idees i projectes es queden allà.
L'alcaldessa de Mieres assegura que, tot i que costa, és possible cooperar municipis veïns que ni tan sols formen part del mateix Consell Comarcal, com Sant Miquel de Campmajor, i ampliar el focus, d'alguna manera, dels òrgans polítics oficials establerts fa anys. El municipi veí, Sant Ferriol, el seu alcalde també es queixa de l'excés de burocràcia pels ajuntaments i greus problemes en el dia a dia per la pagesia. Albert Fàbrega també reclama que les lleis i normes no es facin mirant només la lògica i la realitat de les ciutats. No,
és molt bo que la gent es mogui, que hi hagi aquest neguit, que hi hagi aquest coneixement de que tenim un problema, perquè el problema ja és greu. Ara, també sóc poc optimista perquè, vull dir, tot aquest estat en què es troben els pobles rurals i la despoblació, doncs, ve d'una sèrie de factors a llarg termini, molt grans, moltes variables, i no es canvia d'avui per demà. Parla molt de millorar el món rural i sembla que tothom està molt motivat, però després van sortint normatives que no ho contemplen gens ni mica i al contrari van castigant. No ens poden considerar la gent que estem en el món rural, igualment les mateixes condicions en molts temes que la gent que viu a les ciutats a nivells urbanístics, a nivell de moltes coses, no? Vull dir, hi ha d'haver una normativa totalment especial.
Per això han estat moltes i molt diverses les activitats que s'han pogut fer durant la plec, des de xerrades, debats o tallers de lideratge o de pagesia, entre moltes altres propostes. En parla Carla Güell, membre de Resilience Earth i de l'equip impulsor de la plec i el TIR.
És veritat que les activitats s'han creat una mica com per interessos, no?, de temes que estaven com molt desperts, com per exemple tot el tema de la custòdia fluvial o fins i tot de la pagesia o de la gestió forestal, no?, que són reptes com que ara mateix estan molt presents en aquest territori, però també fins i tot reptes com ho podem fer des del cooperativisme per tenir propostes a nivell econòmic que ara mateix no podem trobar solució de cap manera.
Des de Resilience Earth fa anys que treballen en processos participatius a la Garrotxa, asseguren que la cultura de la participació cada dia està més en la ment de la ciutadania i que actualment cada poble lidera en alguna part d'aquesta participació entre veïns. Diuen que en el cas concret de la Garrotxa, Mieres és un bon exemple de participació i que Santa Pau desenvolupen un bon Consell de Poble. D'altra banda, els representants dels micropobles asseguren que la regeneració democràtica i de la política ha de venir també a partir de les propostes i accions que es fan des dels municipis més petits. En parla Miquel Reverter, alcalde de Castellfollit de la Roca i delegat d'assistència als micropobles de la Diputació de Girona.
Des de les comunitats petites es poden començar a pensar projectes, a discutir, a debatre, a organitzar a plecs com els d'avui, en els que ens qüestionem realment quin futur de governança democràtica volem per aquest país.
Tots els agents implicats coincideixen en el fet que plecs com l'ILTIR serveixen per fer-se veure i per demostrar que des de l'àmbit rural també es poden impulsar nous models de governança per a un territori més ampli com pot ser Catalunya.
També en la mateixa línia, responsables de la Generalitat han mostrat el seu compromís per garantir els drets de les persones que viuen als pobles rurals, així com també fomentar una participació real.
Tres representants a tres àrees de la Generalitat han estat presents a la plec ILTIR celebrat a Mieres, participant en alguna de les taules i debats que s'han celebrat. Segons la secretària d'Igualtats, Gina Pol, propostes com l'ILTIR donen peu al debat i a la reflexió per fomentar segura una major participació per part de la ciutadania de la gestió del territori.
Per tant, considerem important tenir aquest model de governança nou, estudiar-ho i veure com evoluciona, ja porten dues edicions, i analitzar com la tercera la volen fer créixer i sortir una mica de l'àmbit de la Garrotxa i anar creixent per altres àmbits, no?
De la participació també s'hi ha referit la directora general de Govern Obert de la Generalitat, Lara Torres, qui destaca que els processos participatius s'han d'entendre com una nova manera de fer política i que s'haurien d'estendre en el dia a dia de la gestió política.
Hem de fer molta pedagogia de que la participació no és una manera per solucionar problemes, sinó que és una manera de governar i una manera de donar respostes a necessitats de la ciutadania. Per tant, la participació ha de ser planificada, no pot ser un bolet dintre de la gestió diària.
Per la seva banda, la directora general per a la promoció i la defensa dels drets humans, Noa Monràs, diu que des del departament han de garantir que els drets de tota la ciutadania es compleixin, independentment que les persones visquin en grans ciutats o en pobles petits.
Com a govern també hem d'aterrar en el territori i escoltar les diferents perspectives que té la gent, no només a les ciutats grans, sinó també als pobles més petits. Treballar molt pel dret a l'oportunitat, no? Dret a la igualtat d'oportunitats, tant per les persones que viuen en una gran ciutat com per als més petits.
La plec i el TIR ha servit segurament per posar damunt la taula preocupacions i necessitats dels pobles rurals. Ara falta que des de les administracions superiors s'impulsin més accions que permetin garantir un millor futur en aquestes zones de Catalunya.
També en temes referents a la terra, al camp, la mitjana d'edat del sector agrari a la Garrotxa és alta i això pot provocar que molts pagesos finalitzin la seva activitat d'aquí a uns anys. Tot i que cada vegada hi ha menys relleu generacional, està entrant un nou perfil de pagesia que busca zones on poder treballar per potenciar aquest relleu. Des d'Adrinoc organitzen una jornada a la Vall d'en Bas sobre els temes a tenir en compte a l'hora de traspassar una explotació. El moment actual que travessa la pagesia a la comarca és complicat. Actualment la mitjana d'edat és elevada, ja que només un 7% dels pagesos tenen 40 anys o menys. Això suposa que en els pròxims anys hi hagi una quantitat important d'explotacions que s'hi finalitzi la seva activitat o bé que hagi de ser traspassada a altres pagesos. El problema del relleu generacional en el sector agrari és evident. suficient, tot i que la demanda per poder tenir explotacions és alta. Actualment està entrant un perfil de nova pagesia que no té arrels tradicionals familiars en aquest sector, però que busca explotacions. El gerent d'Adrinoc, Jordi Terrades, explica que la tendència del relleu generacional en el sector primari ha canviat.
És que sí, que costa això a nivell familiar, doncs no continuen els fills o no hi ha descendència, i per altra banda, doncs què és el que està passant? Doncs que les explotacions es van traspassant, van creixent les que hi ha, per tant no es perd per dir alguna activitat, però es va concentrant en menys mans. El que si volem fomentar és aquest petit pagesia, el petit ramader i de més, doncs hem de mirar que es pugui incorporar més gent i facilitar doncs, aquest relleu extrafamiliar que necessita un acompanyament doncs, una mica especial i diferent del que hi ha hagut fins ara.
Des d'Adrinoc s'ha creat una base de dades per tal de conèixer la gent que té ganes d'introduir-se en el sector i recollir també quins pagesos estan a punt de finalitzar la seva explotació d'aquí a uns anys. La jornada d'aquest dimarts vol ser un punt de trobada de la pagesia per tal de conèixer les opcions de traspàs d'una explotació. Terrades en posa algun exemple.
De veure realment què és el que es vol traspassar, veure les possibilitats de traspassar no vol dir a vegades perdre la propietat, sinó que pot anar amb un arrendament, pot anar amb cessió, o sí que pot haver-hi realment un traspàs, tenir clar les possibilitats i quines implicacions això pot tenir, què passa amb els drets de la PAC, tenir un valor i després aquí l'acord, que al final és un acord entre dues parts i que caldria doncs, aquesta mediació, que podem un tema familiar estar com més centralitzat o és més acotat, quan entra aquí un relleu extrafamiliar amb un desconegut d'entrada que vol agafar l'explotació, doncs el tema d'acompanyament pren molt de relleu.
L'acte s'emmarca dins el projecte de cooperació de relleu agrari que està coordinant l'entitat amb el suport del grup motor de la Garrotxa. La jornada es durà a terme aquest dimarts a la tarda a Can Trona, a la Vall d'en Bas, i porta per títol "Vols deixar l'activitat agrària? Opcions de traspàs de la teva explotació".
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot. La referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
En successos caps de setmana, negre a les carreteres catalanes, amb dos accidents que ens afecten de ben a prop, perquè un home de 67 anys, veí d'Olot, ha mort aquest diumenge a la tarda per una sortida de via del seu tot terreny que conduïa. També hi viatjava una passatgera que ha estat traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona en estat greu. L'accident ha tingut lloc al punt quilomètric 36,7 de la C66 al terme municipal del Palol de Revardit. Els serveis d'emergències han rebut l'avís a prop de les 6 de la tarda i han activat 3 patrulles de Mossos d'Esquadra, 4 dotacions de bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. El vehicle ha topat amb una tanca i s'ha incendiat. L'accident ha obligat a tallar la carretera en ambdós sentits. Amb aquesta víctima ja són 105 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons dades provisionals de trànsit. Al Ripollès també un accident on un motorista ha mort en una sortida via al punt quilomètric 146 de la N260 a l'alçada de Toses. Segons informa el Servei Català de Trànsit, per causes que encara s'estan investigant, l'home es va precipitar per un barranc de difícil accés. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a prop de les 4 de la tarda. Arran del sinistre es van activar 3 patrulles de Mossos d'Esquadra, 2 dotacions de bombers de la Generalitat, als quals també s'hi va desplaçar l'helicòpter amb efectius GRAE i metges del SEM.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Lot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Lot, ara i sempre, amb la informació.
Abans dels esports, parlem de l'Ajuntament de Ridaura, que ha facilitat 195 entrades reduïdes a veïns del poble perquè es poguessin banyar a la piscina de les Preses. Ja fa 2 anys que els ajuntaments de Ridaura i les Preses tenen un conveni que facilita el bany als veïns i veïnes de Ridaura. Ridaura, precisament, no té capacitat per construir una piscina al poble i la cooperació entre ajuntaments ajuda a pal·liar la falta de serveis.
Els ajuntaments de Ridaura i de les Preses fa 2 anys que tenen un conveni perquè els ridaurencs i ridaurenques puguin anar-se a banyar a la piscina manresenca. Ridaura no té piscina municipal i les preses sí, i la idea era que els veïns del poble veí poguessin anar-se a banyar les preses amb cost reduït, ja que una part de l'entrada l'assumia l'Ajuntament de Ridaura. Enguany han estat més els usuaris que han fet ús de la piscina presenca respecte a l'any passat i des del consistori asseguren que aquesta mesura funciona. Enguany l'Ajuntament de Ridaura ha pagat 195 entrades, la qual cosa suposa una mica més de 550 euros. En parlen Anna Vegas i Albert Danés, alcaldes de Ridaura i les preses respectivament.
És el segon any que ho fem. El preu reduït és assumit totalment per l'Ajuntament de Ridaura, la diferència. Ells ens posen les facilitats doncs, per aquesta gestió, que la puguem fer bé, i estem molt contents perquè pensem que amb les onades de calor que hi ha els últims estius, una piscina o poder-se refrescar és un servei indispensable.
I ens va sol·licitar doncs, a veure si podíem doncs, utilitzar la piscina de les preses, evidentment doncs, com a poble veí i que tenim molt bona relació amb l'Ajuntament de Ridaura, evidentment vam facilitar-ho. L'Ajuntament de Ridaura doncs, paga el 50% doncs, de l'entrada dels seus veïns i nosaltres amb els veïns de Ridaura els hi cobrem aquest el resto del 50%. Vull dir que fem una entrada normal, no és una entrada ni en reducció ni res, simplement és un servei que vol donar l'Ajuntament de Ridaura i nosaltres encantats, doncs, ja que podem ajudar, doncs, d'ajudar i col·laborar.
L'Ajuntament de Ridaura ara mateix no té la capacitat econòmica per construir una piscina, però la cooperació entre pobles pot ajudar els municipis més petits i amb menys serveis a facilitar el dia a dia dels veïns.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports aquest dilluns parlem del gol a última hora d'Albert Torres, que manté l'estat d'eufòria a la Unió Esportiva Olot. Els olotins van aconseguir aquest diumenge una victòria èpica al camp del Cornellà després de remuntar l'1-0 dels locals. Van sumar 10 punts als últims 12 i després de 4 jornades sense perdre ja s'han situat més a prop del play-off a un punt que del descens, que ara està a 3, David Planella.
Era el minut 88 i podia passar qualsevol cosa. Fins aleshores, el Cornellà i l'Olot havien protagonitzat un partit igualat i entretingut amb diverses ocasions de gol. N'havia creat més el conjunt olotí, però el marcador era d'empat a 1 i tot estava obert. Va ser llavors quan una centrada de Forés per la banda esquerra ho va canviar tot. Terme, el segon pal, va assistir Albert Torres, que sol a l'àrea petita només va haver d'empènyer la pilota al fons de la xarxa. D'aquesta manera, l'equip de Pedro Dolera va marcar el gol d'una victòria èpica al nou municipal de Cornellà.
Tu no veuràs mai una nota amb mi que surti a empatar. Això ho tinc claríssim perquè no és la meva forma. I això ho estem demostrant, els jugadors són guanyadors i estàvem a la banqueta amb Pau Salvans, el Marc Mas, i no recordo qui més, i estaven dient, mister, vamos a por el partido, vull dir, anem a pel partit, que hem de guanyar aquests 3 punts, perquè ho notàvem que podia caure, no? I al final ens ho han portat. Aquest gol l'intuïa, li deia en Roger, perquè clar, no volíem canviar el model perquè estàvem ben tancat per dintre, dic, no, que el Torres ho pot fer bé, i el Torres... una que tingui la foto a dintre i pam, i l'ha fet, no?
Per guanyar, l'Olot va haver de remuntar i és que si bé va començar el partit amb una ocasió molt clara de Chema Moreno a l'àrea petita, va ser el Cornellà qui es va avançar en el marcador. Ho va fer al minut 25 amb el seu primer xut i després d'una combinació ràpida que va deixar Ibai sola dins l'àrea. Amb el gol en contra, els olotins ho van passar malament una estona, però de seguida van reaccionar. Al 33, una jugada per la banda dreta en què van intervenir Yaya Sidibe, Bernils, Chema Moreno i Salvans, va acabar amb el gol de l'extrem, que va superar Rubén Miño amb un xut per sota les cames. Amb l'1-1 de Salvans, el partit va tornar a començar i a la segona meitat l'Olot va fer mèrits per decantar la balança a favor seu. Chema va tenir dues ocasions més de molt clares a l'àrea petita i al final va haver de ser Torres, en els últims compassos, qui va marcar l'1-2. En el temps afegit, l'equip va patir. El Cornellà va crear dues oportunitats que haurien pogut significar l'empat, però va resistir i es va endur una victòria que és or. Ja té 10 punts a la classificació. És a mitja taula, és a 3 punts del descens i a tocar del play-off.
Bueno, era el necessari per sortir del fang, diguéssim. Ara hem agafat una mica d'aire, però crec que hem agafat una mica d'aire per Sant Andreu, Balears, Sabadell, vull dir que clar, ara et poden fotre hòstia 5-0 cada partit i encara estaràs allà. Per lo menos tenim aquest avantatge. Per mi, jo vaig pensant de 10 en 10, ja és una quarta part del que hem de fer, no?
La victòria al camp del Cornellà, tot just la segona de la història del club en aquest escenari, suposa la quarta jornada consecutiva sense perdre dels olotins, que han sumat 10 punts dels últims 12 i s'han reivindicat com un dels equips més en forma de la Lliga. Diumenge que ve, a les 5 de la tarda, miraran de continuar la bona dinàmica contra el Sant Andreu a l'estadi municipal.
Victòria de la Unió Esportiva Olot aquest diumenge i aquest divendres, qui també va guanyar per primera vegada aquesta temporada és el Club Tenis Taula Olot, que va colpejar l'escala amb força. Els olotins van sumar la primera victòria de la temporada amb un contundent 4-0. Gimodenco i Provost han recuperat el seu millor nivell i De Las Heras no va fallar la seva estrena amb l'equip. L'Olot ara s'enfronta al vigent campió, el Prigo, aquest cap de setmana. Guillem Guardiola.
Ara sí. No hi ha millor manera de girar la truita que amb una victòria contundent per 4-0. El club tenis taula Olot arribava al primer derbi gironí de la temporada contra l'Escala amb la pressió d'haver de fer front a un mal inici de Lliga amb dues derrotes al calaix. Si una cosa tenen els palistes de l'equip, però, és experiència. L'ucraïnès Yaroslav Asmudenko i el francès Damián Provost van tornar a mostrar la seva millor versió i el vigent campió d'Espanya, Rafael De Las Heras, va protagonitzar un debut sublim. El coordinador del primer equip, Marc Costa, destaca que la victòria va més enllà d'un simple resultat.
Ens ha permès guanyar 4-0, que és una injecció de confiança importantíssima per nosaltres. A més, pensant en l'Avaraix, que amb l'Escala sempre és un equip que estem allà a la classificació.
El cert és que el club tenis taula Olot va dominar en tot moment l'enfrontament. Sense que li tremolés el pols, Rafael De Las Heras va suar per derrotar el xinès Ye, la gran amenaça empordanesa, però va aconseguir sumar la primera victòria en 5 jocs. El madrileny subratllava al final del duel la bona sintonia que va sentir amb el públic.
Gran debut, ganar con victoria, o sea, conseguir una victoria aquí y ganar 4-0 contra l'Escala en un derbi es algo que siempre ayuda y siempre motiva. Y nada, pues me he sentido súper bien, sobre todo con el público. El público ha estado súper emocionado ahí, súper muchas ganas de querer animar al buen juego que estábamos haciendo. Y al final, nada, pues han salido las cosas muy bien, muy contento, tanto ya te digo con la gente como la sala.
Asmudenko tampoc va donar cap opció a Iker González i Provost va situar el 3-0 en el marcador, derrotant Xavier Peral. En un emocionant quart partit, Asmudenko s'enfrontava al xinès Ye, amb qui l'any passat va encaixar la primera derrota a la Lliga. Aquest cop les coses van canviar i va ser l'ucraïnès qui va dominar el maig i qui va certificar la primera victòria de la temporada per al club tenis taula Olot.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, il·lustració i expansió de la mà dels Premis Eva Toldrà. Perquè els millors projectes de les escoles d'art catalanes i fins i tot també de les Illes Balears s'han trobat en l'acte d'aquest divendres a la Sala del Turín. Aquest any ja han participat per primera vegada, com dèiem, les escoles d'art de les Illes Balears. El gran guardó ha estat per l'artista Nina Itzica amb la il·lustració Uns convidats inesperats.
Els millors projectes finals dels cicles formatius d'arts plàstiques i disseny d'il·lustració de les escoles d'art públiques de Catalunya han estat guardonats. El primer premi ha estat per Uns convidats inesperats de Nina Itzica, mentre que el segon ha caigut en mans d'Isaac Guzmán amb el projecte Blessures de Marut. El premi al millor llibre il·lustrat en format paper se l'han portat Meritxell Garriga amb el fons a la dreta. El jurat també ha entregat dos accèssits, un per Bèsties en flames de Maria Canyado i un altre per Chernobyl vermell de Gisela Millán. Precisament el president de l'associació Eva Toldrà, Jaume Toldrà, destaca que els accèssits els serveixen de molt.
El nivell és molt bo, però a la vegada que és bo és un projecte horitzontal. És molt difícil trobar un projecte que sobresurti, que n'hi ha, perquè sobresurti molt dels altres, com és difícil trobar un projecte que no sigui bo. Llavors els accèssits ens ajuden una miqueta a dir que n'hi ha molts més de bons, però que tots ens poden premiar.
Per cert, el projecte DDS d'Ariadna Macau, alumna del cicle formatiu d'Arts Plàstiques i Disseny d'Il·lustració, ha rebut el Premi Eva Toldrà de la categoria d'Escola d'Art d'Olot. El jurat ha valorat que era un projecte gràfic, coherent, amb un bon desenvolupament tècnic i una temàtica atrevida. Mireia Coromina, coordinadora de l'Escola d'Art d'Olot, remarca que el projecte final és, paradoxalment, l'inici de la seva carrera artística.
Clar, l'alumnat que presenta el projecte final gairebé no és el seu punt de partida per després poder anar seguint, no?, el seu estil artístic i poder continuar, no? Però la dotació econòmica també és bastant alta.
Els Premis Eva Toldrà, creats l'any 2012, han significat un trampolí per a joves talents en il·lustració de Catalunya, tot i que enguany també s'hi han sumat les Illes Balears. Els projectes guanyadors d'aquesta edició es poden visitar a l'espai de Can Trinxeria fins al 30 d'octubre.
Amb il·lustració tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns, 14 d'octubre de 2024, i ara no desconnectin de l'antena de Ràdio Olot, perquè arriba el tercer temps, com sempre, amb en David Planella, amb tota l'actualitat esportiva que ens ha deixat aquest cap de setmana, entre altres amb les victòries que hem repassat d'Unió Esportiva Olot i Club Tenis Taula Olot. La informació torna a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.